Les 4 i 6 minuts, aquí estem, segona hora del Tot anirà bé de Ràdio Estel, amb aquesta jornada complicadíssima, no?, en la que ens hem despertat ja amb aquestes fotografies absolutament inquietants i amb aquest interrogant que no sabem quan li podrem posar punt i final, veritat, perquè el cert és que aquesta situació que tenim avui al damunt la taula ens ve per canviar moltes coses, no sabem quantes, no? I segurament només el pas dels dies ens ajudarà a entendre bé quina és la nova situació, no? De fet, les declaracions, abans en parlàvem, no?, del president francès, del senyor Macron, dient que aquesta acció militar de Rússia marca clarament un abans i un després a Europa. Veurem què és el que significa. Aina Vidal, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Déu-n'hi-do, quin dia per conèixer-nos, eh?
Un dia interessant, impactant.
Potent, potent, eh?
Sí, sí.
La vida s'ha tornat molt potent, sembla, no?
La vida s'ha tornat molt intensa i, a més, com molt explosiva, d'una forma molt immediata, no?
Certament. Aina Vidal, vostès ho saben perfectament, és la portaveu d'En Comú Podem al Congrés dels Diputats. Jo li deia, interiorment, que demà vaig a Madrid i estic a punt de quedar-me uns dies més, perquè és veritat que els passadissos del Congrés aquests dies deuen estar molt entretinguts, no?
Estan cabullant, sí. Ja m'imagino. Realment la gent està molt nerviosa i es veuen cares i han sigut uns dies durs. No crec que la política surti especialment reforçada d'aquesta última setmana.
Segurament no. Ara en parlarem d'això. Deixi'm preguntar-li, lògicament, no?, la seva opinió sobre tot el que tenim al damunt la taula. Hem escoltat les paraules de Pedro Sánchez, que no s'ha mogut molt del guió que ja pensàvem, no? Tota l'actuació espanyola estarà emmarcada, com no pot ser d'una altra manera, per la Unió Europea, no?, per aquestes polítiques conjuntes de la Unió Europea i també de l'OTAN, ajut a la gent d'Ucraïna, sancions, aquest primer paquet de sancions. No sé què li diu el cos a vostè, Aina Vidal, amb tot això.
A mi, d'entrada, un rebuig contundent a l'agressió, en aquest cas, per part de Rússia cap a Ucrània. Crec que on han d'estar els nostres pensaments és en les persones, en aquest cas, que estan visquent, doncs, aquesta agressió, i que, de moment, doncs, ja sabem que hi ha 8 víctimes mortals en l'àmbit civil. Crec que és una vulneració, en aquest cas, doncs, el dret internacional claríssima i que no pot haver-hi dubitació al respecte. Crec que la comunitat internacional tenim, sens dubte, un gran repte i no només es pot quedar en termes de sancions internacionals de cara cap a Rússia. Crec que en termes immediats hem de també armar, en aquest cas, l'ajuda humanitària de cara cap a Ucrània, i crec que, sens dubte, no podem deixar en un costat tot el que és el diàleg i la vessant, en aquest cas, de la diplomàcia. Jo crec que, per molt difícil que sigui ara mateix i que ho sembli, el diàleg sempre serà més probable que puguem arribar a una resolució a través de la paraula que no a través de la guerra.
El que és que és la paraula de Putin. Vull dir que si alguna cosa estem veient en tot això és que el món sencer es mou en base als designis d'una sola persona.
No és només la paraula de Putin, és a dir, aquí jo crec que juguem tots, és evident.
Sí, sí, de l'altra part, clar, però d'aquella part sembla que tot surt de la seva ment, no?
Bueno, s'assembla més i recorda més al tsar, no?, que no a altres referents, no? I fa por realment veure, doncs, com està despreciant, en aquest cas, doncs, la integritat territorial d'un país que té tot el dret, en aquest cas, doncs, a ser sobirà, i el despreci també cap a la vida que representa, doncs, que hagi actuat d'aquesta manera passant per sobre, no?, amb una acció militar.
Que difícil és saber definir bé la resposta que se li ha de donar, no?, a tot això.
És molt complicat, perquè a més qualsevol gest pot acabar comportant una escalada, en aquest cas, en un conflicte que ja està en una situació tremendament greu. I, per tant, crec que hem de ser prudents, crec que hem de ser serioses i crec que hem de ser tremendament, en aquest cas, insisteixo, en la prudència. Crec que és el millor ara mateix, la millor recepta.
Estic totalment d'acord, i ho hem parlat, que demà nosaltres farem un programa ja amb més dades, que encara ens faltaran moltes, no?, perquè això sembla que no serà qüestió ni d'un dia ni de dos, no?
I que
de mica en mica anirem entenent segurament aquest nou panorama, perquè el que sí és evident és que es dibuixa un nou panorama a l'horitzó, no?
Es dibuixa un nou panorama en el qual, si es pot vulnerar d'una forma tan flagrant, en aquest cas, doncs, el dret internacional, jo em pregunto, i abans ho comentàvem fora d'antena, no?, què passarà amb Xina, per exemple, amb Taiwan.
Uh-huh.
És a dir, s'obre un nou panorama i, per tant, crec que és molt, molt important que la resposta sigui contundent, que tingui a veure també amb les persones. Per això posava sobre la taula la necessitat d'articular aquesta ajuda humanitària cap al poble d'Ucrània, i crec que és molt important que no perdem de vista la necessitat de seguir dialogant i de que no es perdi la diplomàcia.
Però és cert que ens estem polaritzant polaritzant molt, no? Estava pensant ara mateix que efectivament estem en aquesta banda del món parlant del diàleg, de la necessitat, de la democràcia, etc, etc, mentre que a una altra part del món se'ns ensenya una cara absolutament diferent, no? I sí, un ja pot intentar parlar, que si amb el que es troba és amb una paret, estàs parlant amb una paret, no?
Certament, i per això és més fàcil probablement caure amb les solucions que tenen a veure amb l'àmbit bèl·lic, no? Mm-hmm. És una resposta més senzilla, potser. Per això jo insisteixo. És molt més fàcil que puguem resoldre aquest conflicte posant sobre la taula les qüestions diplomàtiques que no amb una guerra. En una guerra no hi ha diplomàcia, no hi ha res, perquè ja és mort.
Jo tinc molta curiositat, li dic de debò, d'entendre el que ha volgut dir Pedro Sánchez quan parlava de que efectivament això genera clarament unes repercussions econòmiques i que no són només econòmiques, també són energètiques, no? Que el govern espanyol fa molt de temps que estava preparant aquest panorama per intentar fer el més petites possibles les conseqüències, no?
El govern espanyol té una dependència en termes energètics important i és evident que això marca una diferència, un abans i un després, però no només per Espanya, sinó per la pròpia Unió Europea. És a dir, Rússia és un agent important, Estats Units ho és, Xina també, i jo crec que Europa també ha de treure una conclusió al respecte, i és que no podem continuar depenent d'elements tan fonamentals com ho són l'energia o, per exemple, la indústria. Jo crec que Europa està perdent l'oportunitat de poder ser la indústria del futur, front a Xina i front a altres potències, i crec que això ho podem pagar molt car. Ho vam veure, de fet, durant la pandèmia, que no tinguem una indústria renovada amb capacitat de ser molt més transversal ens treu capacitat quan hi ha moments doncs com aquesta pandèmia, d'urgència, a l'hora de poder respondre en matèria econòmica, però també en matèria de coses de tocar, no, pragmàtiques.
Sí, sí, clar. Segurament ens cal, i això fa molt de temps que hi ha gent que el reclama, un debat seriós sobre el tema de l'energia, vagi cap on vagi, és a dir, perquè efectivament sempre bevem de titulars molt maximalistes, no? O només energia verda, o només nuclears. Exacte. Són les nuclears una energia verda, com en alguns que s'ha arribat a dir, no? El que sí sembla evident és que cal fer un cop a la taula, i a vegades, és veritat això, i ho estem veient, no? Les pròpies circumstàncies obliguen a aquest cop a la taula, no?
No, absolutament, i jo crec que a més vivim com un debat molt maniqueu, en el que sembla que, curiosament, amb la qüestió relativa a l'energia, quan sents a l'oposició, sembla que sigui el govern de Pedro Sánchez, i quan obres una miqueta la lupa i mires cap a Europa, cap on vivim, te n'adones que és un problema que bàsicament està succeint a tots els països de l'entorn de la Unió Europea. I per tant no és una problemàtica específica del nostre país, sinó que és una problemàtica que l'hem d'enfrontar de forma conjunta. Clar. Això és un repte encara major. Això vol dir, en qualsevol dels casos, que no pot ser una excusa perquè el govern d'Espanya o Catalunya faci una aposta decidida per les renovables. És a dir, necessitem energies verdes i no. Per molt que digui, en aquest cas, la Comissió Europea, la nuclear, no és una energia verda, és una energia terriblement perillosa que havíem descartat i que semblava que anàvem a poc deixant-la de costat i que nosaltres defensem que sigui sent així. Necessitem desplegar un pla d'energies verdes i avançar.
Però a nivell europeu, no? Perquè no té tampoc tant sentit, o molt sentit, que aquí estiguem dient sí, l'energia nuclear és absolutament perillosíssima i que 20 quilòmetres més enllà de la frontera entre Espanya i França tinguem una central nuclear, no?
Jo crec que són els dos àmbits, és a dir, tens un espectre europeu o mundial que té a veure també amb la qüestió dels gasoductes, que té a veure amb les entrades i vingudes, bàsicament, de l'energia, però té a veure també amb si renunciem o no a poder ser també nosaltres generadors d'energia verda. I jo crec que no podem renunciar a això, i això té a veure amb l'ambició no només d'Espanya, sinó també de Catalunya.
Estava pensant, m'estic saltant tota l'entrevista, però ja està bé això, estava pensant en que segurament aquest és també un d'aquells moments en els que cal posar èmfasi en quin és el paper d'Europa, no? És a dir, en què esperem d'Europa i com formem part d'Europa? Perquè d'Europa demanem moltes coses. Recordaré tota la vida, quan vaig anar al Parlament Europeu, que a mi em va sorprendre saber que el 90 o 92% de les lleis que s'aprovaven i que ens afectaven a tots plegats sortien des d'Estrasburg o des de Brussel·les, però en canvi no ho sabíem, no? És veritat que quan arribem a tocar la porta del que són les competències dels estats, sembla que ens tornem tots absolutament protectors de les nostres legislacions, però que quan arriba l'hora de la veritat, i ara aquest és un moment d'hora de la veritat amb tot el tema de Putin que estàvem parlant, anem a l'aixopluc d'Europa, no? Sembla que aquest també serà, igual que el de les energies, un debat que un dia d'aquests ens haurem de prendre una mica més seriosament, no?
Sí, sens dubte. Jo crec que Europa ha sigut sobretot recentment molt qüestionada per molts aspectes de la seva capacitat de lideratge davant de reptes mundials, que podríem parlar al respecte, però crec que també no tenim en compte el que ha suposat d'avenç en termes legislatius, per exemple, en matèries tan importants com el canvi climàtic o, per exemple, també les qüestions relatives a gènere. Europa ha sigut també una font, en aquest cas, d'aportació de legislació molt avançada en aquests aspectes. I jo crec que ha de seguir sent així. Jo crec que Europa ara es troba en una cruïlla en la que ha de pensar què vol ser en les properes dècades. Jo crec que Europa, si no és social, no serà. I crec que, a més, si no tenim la capacitat de poder donar al·licients, per dir-ho així, a la resta de països que la conformem, de formar-ne part, precisament, serà impossible que tiri endavant. Em referia abans a la pandèmia i torno a fer-hi esment. Jo crec que vam poder veure què suposa quan un país va sol davant d'una farmacèutica a intentar treure un medicament o unes vacunes, què passa quan és tota la Unió Europea que compra en paquet, per dir-ho així, per repartir. És evident que la segona funciona molt millor que la primera, no? I jo crec que hem de trobar aquest equilibri en el qual, evidentment, els estats tinguem la possibilitat, sinó l'obligació de ser ambiciosos amb les nostres legislacions nacionals, però que tinguem també la capacitat d'establir normes internacionals que donguin més protecció i més drets a les persones. Crec que Europa ha de ser un espai en el que puguin sortir aquests valors de la pau reforçats, i ara és difícil precisament perquè tenim una guerra a sobre de la taula, però crec que és ara on ens hem de ser més ferms que mai precisament amb aquests principis de la pau i amb un principi d'humanitat també, per això ho dèiem.
Sense voler de cap manera frivolitzar el respecte i entenent que serà igual que nosaltres, que vostè, que jo, que tots els que estem aquí, una persona que avui condemni absolutament el que està passant, deu respirar una mica alleugerit fins i tot Pablo Casado avui, d'haver perdut una mica aquest protagonisme dels últims dies. Si em permet, fixi's que hem trigat 18 minuts en què li pregunti per el que fins ahir era el gran tema de la política espanyola, no? Aquest divorci. Anava a dir dins del Partit Popular, però al final, més que divorci, sembla que és el Partit Popular que s'ha divorciat de Casado. No? Casado menys Casado que mai. Podria ser fins i tot l'acudit dolent, no? Que m'acaba de... Ho sento, ho sento molt.
El tòpic aquell de Casado... Com era? Casado divorciado, no?
Casado divorciado, sí, ja. Sí. Fracasado, en fi, han sortit molts d'aquests, no? Com ha viscut vostè tot aquest tema?
Doncs mira, amb un divorci molt gran, de dir, respecte de la política. És a dir, jo crec que hem pogut veure el pitjor. Jo porto molts anys ja en política, encara que sigui jove, i jo no havia viscut ni havia vist el que hem vist aquesta setmana enlloc mai. És a dir, el nivell de màfia, d'apunyalaments i de deslleialtats que s'han vist, jo no ho havia vist en la vida. És a dir, Pablo Casado ha passat en 24 hores de que persones que li estaven donant suport, que estan allà, bàsicament perquè ell els va col·locar on estaven, no? En 24 hores van passar a apunyalar-lo i a deixar-lo completament a l'estacada. Ha sigut algo molt desagradable. Jo crec que hem pogut veure, insisteixo, el pitjor de la política. I a mi el que em preocupa és que la gent cregui que això és la política. Això no és la política. El que hem vist no és un grup parlamentari revolcar-se i barallar-se, no? Uns perquè hi hagi faccions o perquè uns siguin més de dretes o menys. No. El que hem vist, bàsicament, és un partit acostumat a estar a govern que veia que en Pablo Casado no arribarien, bàsicament, a tenir la presidència i que necessiten, per poder seguir repartint sobres o percentatges, necessiten aquesta presidència. I, per tant, en 24 hores se l'han tret de sobre perquè no era competitiu. No és veritat que deixi d'estar on està perquè hagi denunciat un cas de corrupció. Això queda bé, és divertit poder-ho plantejar en aquests termes, però no és veritat. Pablo Casado surt per la porta del darrere perquè no és competitiu en termes electorals.
Yeah. Quina història. Estava vostè al Congrés, eh?
Sí.
Devia ser un moment... O sigui, més enllà de la diferència ideològica, però havia de ser un moment trist, no? O no?
Per mi ho va ser. És a dir, perquè... Jo t'he de dir que jo del dia d'ahir em quedo amb el fet de que Pablo Casado donés la cara. Crec que no era un moment senzill. Mm-hmm. Si ens ho plantegem fins i tot en termes humans o en termes personals, Casado, sens dubte, deu haver passat alguns dels pitjors dies de la seva vida.
Segur.
I no era fàcil presentar-se, en aquest cas, a la sessió de control del govern i donar la cara i, efectivament, presentar a la pràctica la seva dimissió, no? Davant del president del govern. Em quedo també amb els pocs diputats que van ser lleials, que és l'única cosa que jo puc entendre, d'alguna manera, com a cultura política, però em van deixar gelada completament. És a dir, veia silencis, de cop els l'aplaudien, quan feia 2 minuts li estaven demanant pràcticament que s'arrossegués pel terra i pel fang. Ha sigut molt desagradable.
Home, ell mateix diu que no entén res, no?
Bueno, és difícil d'entendre. però jo insisteixo, jo crec que s'ha de saltar perquè no és competitiu i perquè tothom sabia i era evident que no anava a ser president del govern.
Des del punt de vista de formar part d'un partit que integra el govern, entén que aquest canvi en el que serà el Partit Popular els afectarà d'alguna manera?
Tant de bo, tant de bo. Desconeixo en aquest cas les intencions de Feijóo, si és que acaba sent, o quina és la línia en aquest cas que el Partit Popular es vol marcar. Han sigut bastant erràtics en aquest sentit i hem viscut diferències en el seu to, sobretot, molt grans en els darrers mesos. Jo vull pensar que si finalment és Feijóo la persona designada, que això implica un canvi també de tendència i de to. M'agradaria pensar que això pot significar, per exemple, que es desbloquegi doncs, el Consell General del Poder Judicial, sense anar més lluny, no? Crec que el Partit Popular s'ha quedat fora de molts dels grans pactes nacionals que era necessari, jo crec, com a país, que haguessin estat dintre. I ho diu una persona que està a les antípodes polítiques del Partit Popular. Però crec que hi ha pactes que passen per sobre, en aquest cas, dels colors polítics. A mi no m'ha agradat el paper que ha fet el Partit Popular ni durant la pandèmia, ni en qüestions tan fonamentals com la reforma laboral o com els ERTOs. Crec que haurien d'haver estat a dintre i crec que n'haurien d'haver format part. I crec que, en el fons, han deixat molt sola a la patronal i que qui ha fet aquest paper d'oposició de dretes, perquè ens entenguem, defensant el que són interessos legítims, per altra banda, que no són els meus, però són legítims, ha sigut la COE i han sigut les patronals. Crec que el Partit Popular ha de fer una reflexió al respecte, si no vol acabar desconnectant definitivament d'allò que és també la seva base i d'allò que és sobretot allò que representa al cap i a la fi, no?
Ahir va córrer una fotografia, però a una velocitat bestial, a la que es veia l'últim debat que va plegar els quatre líders que es presentaven a les eleccions. També hi havia el senyor Abascal, però el senyor Abascal no sortia a la fotografia. Ella veia en Pedro Sánchez, veia en Pablo Iglesias, veia en Pablo Casado i veia en Albert Rivera. Només queda Pedro Sánchez.
Bueno, potser faltaven dones i aquí nosaltres estem intentant fer la nostra aportació.
Hàbil, ara ha estat hàbil, eh? Yolanda Díaz és un fenomen, no? Més enllà del seu valor polític, com ha arribat aquesta dona i com ha quallat d'alguna manera, jo entenc, amb un servei potent, recordo perfectament, ho vam parlar aquí al programa, també el seu viatge a València, al qual s'hi van afegir unes quantes persones, fonamentalment dones, però recordo també veure allà el ministre Garzón, que també hi formava part d'aquella trobada. És una esperança per molta gent, no? Aquesta senyora, Yolanda Díaz.
És esperança i és llum, i jo crec que això ho veu tothom. I la part més positiva és que el seu ascens meteòric no es deu a qüestions de partits, ni de lluites, ni de capelletes. Es deu, bàsicament, a una persona que s'ha passat tota la vida formant-se per ser la millor versió de si mateixa. Crec que és la millor ministra de Treball que hem tingut mai. I gràcies, en aquest cas, doncs, a la seva capacitat i al seu coneixement, hem pogut enfrontar una pandèmia amb una protecció que no l'haguéssim ni somiat en moments doncs, com per exemple el 2008, no? Amb una protecció molt superior. Vam trobar el govern amb un salari mínim amb 735 euros. Ara l'estem pujant fins als 1.000 euros i encara ens queden 2 anys de legislatura. És molta feina la que s'està fent des del seu ministeri.
Permeti'm la broma, eh? Creu que Pedro Sánchez dorm més tranquil amb Yolanda Díaz de Unidas Podemos que no pas amb Pablo Iglesias?
No sé com dorm el president del govern. Vull pensar que li preocupa, en aquest cas, doncs, la renta de la seva ciutadania i aquesta ha millorat. Vull pensar que li preocupa la protecció social de la seva ciutadania i aquesta ha millorat. Vull pensar que li preocupa la desprecarització del nostre mercat laboral i aquesta ha donat un canvi de 180 graus. És a dir, hi ha moltes generacions que per primera vegada tindrem opció de tenir un contracte fix i que per primera vegada tindrem unes relacions laborals completament diferents a les que, amb les que hem tingut fins ara, no? Crec que això té un valor polític, social, fins i tot filosòfic, si li vols dir així, enorme. Clar. I vull pensar que això fa dormir bé al president del govern.
Escolti'm, una de les conseqüències del tema de la guerra ha estat l'anul·lació, de moment, lògicament, d'aquesta conferència de presidents que s'havia de celebrar demà, per ser més exactes, no? En qualsevol cas, és interessant saber què pensa sobre la negativa del president de la Generalitat d'assistir-hi.
Crec que és un error. No puc entendre en aquest cas l'actitud que té el president de la Generalitat, no només entorn a les relacions amb la resta de comunitats autònomes, sinó també amb certes bilaterals. Jo recordo una fotografia en la que estaven doncs, el president de València i la presidenta de Balears, que hi també hi hauria d'haver estat, sens dubte, el president de la Generalitat i que encara estem esperant que ens expliqui per què no va assistir a una convenció en la qual estava el president de Corea, un país que pot semblar molt llunyà, però que Catalunya hi té moltíssim a dir, sobretot pel que té a veure amb exportacions i amb qüestions relatives, en aquest cas, a la digitalització de l'economia, i el nostre president tampoc hi era. Crec que estem perdent oportunitats, crec que ens estan passant la mà per la cara a moltes comunitats autònomes i que està succeint perquè aquí hi ha una paràlisi. Jo ho visc, a més, amb una enorme desil·lusió. És a dir, jo em vaig creure que Esquerra Republicana i que en concret el president Pere Aragonès entrava amb ambició de trencar aquesta lògica dels últims 6 anys de no fer res des de la Generalitat, més enllà de declaracions públiques, i el cert és que estic tremendament defraudada.
Però no creu que hi ha hagut un canvi? És a dir, només el fet de seure a la taula de diàleg amb tot el component que això li genera de crítica dins el món de l'independentisme, que és obvi, vostè no creu que de per si és molt significatiu?
En aquest aspecte, sens dubte. Jo li reconec la valentia i l'agraeixo, en aquest cas com a ciutadana, ja no com a força política. Però és que era una anomalia, és a dir, per què es fica un en política si no és per parlar i per arribar a acords? Jo no ho entenc d'una altra manera.
No? Tornem al diàleg, no?
Clar, però és que la política és això. És a dir, és poc freqüent que un trengui una majoria absoluta i ni tan sols desitjable que la portis a terme com si fossis una espècie com de rodet, no? I crec que la política és molt més que això, i més si ens ho plantegem des d'una perspectiva democràtica. Jo el que aspiro dels nostres polítics, siguin del color que sigui, és que parlin, que arribin a acords i que treguin lleis. I sembla que aquí això costa. En qualsevol dels casos, per descomptat. És a dir, la voluntat, en aquest cas, de mantenir la taula del diàleg per part del president de la Generalitat és lloable i nosaltres estarem al seu costat sempre que siguin propostes el que vulguin posar sobre la taula.
D'alguna manera, el que l'altre dia deia Pere Aragonès és que, faig una lectura molt meva, si em permet, però que necessitava alguna cosa que lluir, en definitiva. No hauria el govern espanyol, en aquest cas, d'entendre l'enorme dificultat que suposa, efectivament, per al senyor Pere Aragonès seure en aquesta taula?
Sí, però jo crec que seria un error que s'ho plantegessin en terme del senyor Pere Aragonès. És a dir, jo crec que el govern d'Espanya ha d'entendre que és fonamental desbloquejar la qüestió amb Catalunya, amb tota la població de Catalunya. El govern d'Espanya no es pot permetre el luxe d'acabar aquesta legislatura sense haver fet algun pas en termes de trencar aquest conflicte, no? D'avançar una mica, de poder fer passos en matèria precisament política. I jo crec que això ho hem de tenir molt clar. No, dos no s'entenen, no? Si dos no volen. I això interpel·la, evidentment, el govern de la Generalitat, però també interpel·la el govern de l'Estat, clar que sí.
I això quan els hi diuen als senyors del PSOE? Què els hi diuen la gent del PSOE?
Ara mateix amb el que estem és en pensant més en el què volem fer, per dir-ho així, que no en el quan. És a dir, a mi no em preocupa tant que no existeixi un calendari concret, sinó que no hi hagin converses entorn a què és el que es vol parlar en aquesta taula. I això em consta que està sent així. És a dir, crec que és molt més interessant. Ja m'he après què passa quan posem calendaris impossibles i que després ens els saltem. Vam passar els 18 mesos, això, totes aquestes etapes ja les hem cremat. Ara ja sabem que la política és una mica més complicada. I potser és més senzill fins i tot posar-se d'acord quan no parles de l'abstracte, sinó de lo concret. I crec que ara el que toca és parlar de rodalies, el que toca és parlar de finançament, el que toca parlar és de l'educació pública, el que toca parlar són de competències. Hem de parlar, per exemple, de qüestions doncs, com la inspecció de treball, per exemple, que és competència de la Generalitat mig cedida i que l'han d'acabar executant. Toca parlar de coses concretes i estic convençuda que en lo concret ens posarem molt més d'acord.
I de l'amnistia, toca parlar?
De l'amnistia, jo crec que el que hem tingut de moment a sobre de la taula són els indults. I aquest era el primer pas important. És a dir, hem passat d'un govern que responia amb porres i que responia bàsicament amb sordera a un govern que indulta a persones que, jo dic així de clar, que no haurien d'haver trepitjat mai la presó, però en qualsevol dels casos fan, en aquest cas, doncs, el gest de l'indult i que avancen cap a l'àmbit del diàleg. No em preocupa tant aquesta qüestió relativa, insisteixo, a les persones concretes, no crec que vagi dels presos, o no crec que vagi del president, crec que va del país i crec que va de si decidim o no i si tenim la capacitat de ser ambiciosos com a Catalunya. I ara mateix a mi trobo a faltar aquesta ambició.
La seva sensació és que l'Estat i el país han après la lliçó o no? Sigui quina sigui la lliçó, eh?
Sigui quina sigui la lliçó.
Vull dir, hem après la lliçó i estem sent conseqüents amb això o estem repetint errors?
Alguns errors estem cometent, sens dubte. Jo crec que estem en un moment crucial de la història i té a veure amb els fons europeus, té a veure amb el context internacional i té a veure amb el fet de que el moment que estem vivint, encara que no ens ho sembli, marcarà clarament les properes dècades, tant de Catalunya com d'Espanya i d'Europa, per descomptat. Crec que els passos que fem tindran a veure amb això. i crec que tots ens hauríem d'estar movent des de les nostres perspectives, sens dubte, per això serveix el debat públic, no? Mm-hmm. Però crec que tots ens hauríem d'estar movent amb aquesta lògica, pensant precisament en el present i en el futur.
Avui justament hi ha un article, de veritat, jo tinc ganes de, el que dèiem abans, de que passi les hores i que tinguem una mica més de marge per parlar concretament de les coses enmig d'aquesta batalla enorme de titulars que ens fan passar de puntetes, no?, una mica per les coses. Però avui hi ha un article interessantíssim de l'Enric Juliana a La Vanguardia, en el qual fa tota una dissertació, una possible comparació, que no, entre la situació a Catalunya i el que estem vivint a Ucraïna, i al final acaba parlant sobre el tema de la dependència energètica i com Barcelona, efectivament, es pot arribar a convertir en una porta d'entrada de l'energia cap a Europa, no?, de l'energia, d'una part molt concreta de l'energia i del gas, no? Això és molt interessant, perquè segurament ens fa mirar en direccions que són noves, que no les tenien presents i que poden significar un canvi en positiu també, molt important de cara a nosaltres, no?
Per això jo parlava d'ambició i de llum. Jo crec que hem d'entendre que el nostre país està en una posició precisament geoestratègica privilegiada i que ens dona la possibilitat de poder tirar endavant polítiques superambicioses en matèria d'energia i en matèria també d'indústria. Que jo insisteixo molt, però crec que és molt important. A mi és una cosa que em preocupa moltíssim, perquè si no tenim indústria no tindrem capacitat de col·locar-nos en el món. Veiem, per exemple, ara estàvem parlant d'energia, però podríem parlar de la crisi de semiconductors, que afecta moltíssim a la capacitat de producció que tenen les nostres fàbriques també aquí, no? I que paralitzen no només la nostra indústria, sinó que paralitza també inclús el transport de mercaderies. Per tant, volem o no estar, tenir un lloc al món, volem o no ser protagonistes del canvi. Jo crec que és això el que estem discutint ara i trobo a faltar més ambició.
Ahir justament amb el Josep Martí Blanc, que és col·laborador d'aquest programa, vam entrevistar, ara no sabré dir-li, jo sóc horrorós pels noms, però vam entrevistar...
Jo també, empatitzo.
Perfecte, doncs. L'autor d'un llibre que ell és, el càrrec tampoc me'n recordo massa bé, secretari d'Infraestructures del Govern Valencià, de la Generalitat, i ha fet un llibre magnífic sobre el tema del corredor mediterrani. No? M'ha vingut al cap perquè justament vostè estava parlant ara del transport de mercaderies i la necessitat de fer front a aquesta radialitat de l'Estat amb noves vies, ja no només que facin referència al que és l'economia espanyola, sinó la connexió d'aquesta economia espanyola amb la resta d'Europa, no?, i la resta del món, no?, si atenem també la importància dels ports de la Mediterrània. No? Aquest no seria, per exemple, un bon punt en el que treballar?
Absolutament. El corredor mediterrani jo crec que és una d'aquelles infraestructures en les quals no s'explica per què no la tenim ja a dia d'avui i no s'explica per què no hi ha més voluntat de portar-la a terme de forma més immediata. Jo crec que els transports, en aquest cas, tenen un paper molt important a jugar en aquesta nova dècada i crec que, a més, hi ha molts àmbits des de què treballar-ho. És a dir, podem articular-ho a través del corredor mediterrani, per descomptat, però podem mirar també una miqueta més cap a dintre de casa i veure com tenim nosaltres muntades les rodalies a Catalunya. I veiem que hi ha zones de Catalunya que estan completament deixades de la mà. Tenim que les rodalies Lleida no existeixen, tenim que hi ha dificultats serioses per la zona de Girona i sobretot cap a l'interior de Catalunya. El Bages està terriblement desconnectat i crec que fem una mala lectura quan parlem de la Catalunya interior o al mar, no? Jo crec que no és així. És a dir, existeixen moltes àrees metropolitanes a Catalunya. Manresa és una àrea metropolitana, no és un poble qualsevol.
Clar.
Reus és una àrea metropolitana, no és un poble qualsevol. Exactament igual que Tarragona o exactament igual, per descomptat, que Barcelona o que altres ciutats del nostre país. Crec que hauríem de poder potenciar molt més les capacitats que tenim, perquè en termes d'estratègia estem molt ben col·locats realment. I tenim un país molt ric en termes de recursos i de possibilitats a l'hora d'impulsar noves empreses, nous sectors i, per descomptat, l'energia.
És gairebé una broma. Vostè que va amunt i avall, a quin Primavera Sound anirà? El de Barcelona o el de Madrid?
Mira, jo...
Que mala persona, eh? He fet la pregunta i he fet ràbia a mi mateix.
Va, pues jo et respondré també així en format acudit, però no tant. Jo és que sóc més del sonar. Jo sóc molt del sonar.
No acabo d'entendre com és que no ens hem vist aleshores abans. Però en qualsevol cas, si la gent del sonar també decidissin fer-ho... No, ja m'entén. O sigui, com veu tota aquesta història? Ho dic, per exemple, que hi ha un moment, ara mateix, en el qual estem amb aquella cosa de si Madrid ens ho està traient tot, que si Barcelona està perdent pistonada, és veritat també que després mirem les dades i sembla que no apuntarà en aquesta direcció. Però vaja, res que vostè no sàpiga perfectament.
Jo entenc que la qüestió del Primavera toca amb una qüestió que a vegades ens resulta molt, molt apàtica, per dir-ho així, no? Que ens formo molt del fetge, que té a veure amb l'oci, per tant ho vinculem, ho despolititzem molt ràpid. Però jo crec que l'Ajuntament de Barcelona va fer una aposta molt clara entorn a què és allò que beneficia la ciutat i què, on passen les línies, les determinats tipus de peticions que fan certes macompreses, perquè no perdem de vista que el Primavera Sound no és una ONG, és una empresa que té beneficis multimilionaris i per això fa el que fa, no? Crec que l'acord al que van arribar amb l'Ajuntament de Barcelona és bo i jo em sento tranquil·la amb les declaracions en aquest cas que ha fet l'Ajuntament, que és no polaritzar, no buscar la gresca, per dir-ho així, entre Barcelona i Madrid, sinó treure-li ferro. És a dir, jo puc entendre que Primavera Sound vulgui ampliar les seves fronteres, m'agradaria en aquest cas que haguessin sigut una mica més lleials, potser, però en qualsevol dels casos entenc que vulguin tenir altres festivals en altres ciutats de l'Estat o del món. El Sonar també es fa Reykjavik, per exemple.
Certament, que no seria de més, tampoc, apropar-se, no? Escolta, per acabar, pràcticament, i miri que podria ser una xerrada molt més llarga, no? Molt més llarga, però ara que parlàvem d'oci, vostè que també va amunt i avall, què li diu a la gent que li ha sortit bé les coses a la senyora Díaz Ayuso per no haver tancat els bars? Vostè sap que, ho dèiem ahir, jo explicava un cas concret a uns amics meus que tenen restaurants independentistes absolutament i que ara es parlen d'Isabel Díaz Ayuso com la seva referent espiritual, pràcticament.
Mm. I crec que no tenen en compte algú molt senzill, que és la vida humana. La regió de Madrid és una de les regions amb més mortalitat per la qüestió del Covid de tota Europa. És algo gravíssim realment el que ha succeït a Madrid. Van tancar, com aquell qui diu, amb pany i forrellat les residències. Són centenars i milers de famílies que durant setmanes van perdre la connexió amb els seus familiars. El que ha succeït allà és gravíssim. Aquesta senyora hauria d'estar jutjada per tribunals per la seva acció davant de la pandèmia. Crec que prioritzar els negocis a algo tan, per mi, bàsic com és la vida, a mi, per mi, no hi té cabuda. No ho puc entendre i no ho comparteixo.
Vaig a fer una pregunta d'aquelles que no hauria de fer, però què pensa? Com creu que acabarà tot aquest tema d'Isabel Díaz Ayuso a la presidència, amb tota la causa que ara ja ha obert la fiscalia, una mica tot això?
No m'atreveixo, perquè tenim uns tribunals com els tenim i ja sabem com funcionen determinades coses, ja ho hem comprovat darrerament. Puc dir que és el que m'agradaria que passés. A mi m'agradaria veure la senyora Ayuso sentada en un tribunal explicant per què ha regalat un contracte a un familiar. M'agradaria veure la senyora Almeida explicant com és o per on, com és possible que hagi pogut destinar recursos públics a investigar a una altra companya d'un partit. Crec que és aquí per on hauríem de pressionar. A mi les guerres internes dels partits crec que el que porten bàsicament és antipolítica i desafecció i no m'interessen. Crec que hem de parlar de salari mínim, crec que hem de parlar de la crisi energètica, crec que hem de parlar de quins són els valors o les estratègies que hem de seguir com a país i com a Unió Europea. No m'interessa el que vulgui fer o les expectatives que tingui aquesta senyora. Ara sí, m'agradaria veure-la sentada en un tribunal.
Quines ganes d'anar al Sonar, eh?
Moltíssimes.
Oh, i si sense mascareta no millor, no?
Home, ja seria fantàstic, realment. Bueno. No me n'amagaré, realment. Les ganes de... Sí,
de festa,
les
home,
ganes de festa.
De tenir... festa, de sortir, de passar-s'ho sí. Bé, de ballar una mica.
De tornar-nos a abraçar, de fer-nos petons, sí.
Sí.
Tinc moltes ganes d'abraçar els meus amics, sí.
Mira, l'altre dia jo també. No els seus, dic, els meus.
Sí,
l'altre dia, quan escoltava Pedro Sánchez dient que el govern es comença a plantejar treure la mascareta d'interiors, era com una... No sabem encara quan. Però és allò, quan el riu suena, ja acaba, vol dir que acabarà arribant el riu, no?
Bueno, jo crec que és evident que les xifres de la pandèmia han baixat molt, que a més gràcies a la vacunació, doncs l'afectació també de la malaltia en aquells que l'agafen malauradament, doncs també és molt menor, i crec que van donant passos. Ara, jo crec que aquí la política ha de deixar pas a la ciència, és a dir, crec que hem d'escoltar bàsicament el que ens diuen aquells que en saben i aquells que ens diuen si és o no prudent treure's la mascareta i si és prudent o no fer determinat tipus d'activitats.
Ha estat de veritat un plaer tenir-la avui amb nosaltres.
Igualment.
Moltíssimes gràcies. Aina Vidal, la portaveu d'En Comú Podem al Congrés dels Diputats. Ara anem a fer una petita pausa. I quan tornem de la pausa ens tornem a posar seriosos perquè arriba el professor Gonzalo Bernardos amb la intenció d'explicar-nos, efectivament, ja ho hem avançat, a la nostra hora anterior, tota aquesta situació que tenim al damunt la taula, tota aquesta cosa... Ah, Josep Vicent Boires, diu el senyor que ha escrit el llibre. És un...
El buscarem.
El busquem. Molt interessant, eh? Molt interessant.